Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El Penedès compta des de fa un mes amb una estrella Michelin. La tenim al restaurant Casa Nova, a Sant Martí Sarroca. L'estrella no només reconeix la seva excel·lència culinària, sinó també el compromís amb el medi ambient i les pràctiques sostenibles. La seva prioritat, comenten, és aturar el temps dels seus convidats, tot creant experiències en un ambient càlid i acollidor que cuiden des del primer moment. Compten amb un sistema circular de cuina contemporània i amb productes locals de quilòmetre zero. Des de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hi parla la Fanny Vivar.
Avui, en aquest darrer Penedès en xarxa de l'any, retrocedim una mica en el temps i ens n'anem fins al passat 25 de novembre a Múrcia, on el restaurant Casa Nova, en mans del seu xef, Andrés Torres, va recollir una estrella Michelin, la primera del restaurant i la tercera que ha obtingut l'Alt Penedès al llarg de la seva història. Avui el saludem a l'altra banda de la línia telefònica. Bon dia, Andrés.
Què tal? Bon dia.
Primer de tot, enhorabona.
Bueno, muchísimas gracias.
Em sembla que aquests dies aquesta paraula la deus haver escoltat bastant, oi?
Sí, pero bueno, siempre es un placer escuchar esas palabras porque al final todo esto es fruto del esfuerzo que llevamos haciendo hace muchos años en favor primero de la población del Penedès, porque creo que se merecía una estrella, y de la buena comida que hay y del buen producto que hay. Y por lo tanto nosotros somos embajadores de todo esto.
¿Y qué vas a sentir cuando vas a recoger esta estrella Michelin?
Bueno, pues muchísima emoción. No nos lo esperábamos. Sí que es cierto que siempre aparecíamos en las quinielas y sabíamos que estamos haciendo un buen trabajo, sabíamos que se hablaba bien de nosotros, pero bueno, siempre es una sorpresa y por lo tanto, al ser una sorpresa, pues nos llenaba de felicidad, ¿no? El poder recibir esa estrella.
Per tant, sorpresa totalment, ¿eh? No us ho esperàveu.
No, para nada. Porque, bueno, la guía Michelin siempre sorprende, nunca sabes por dónde van a ir. Sí que es cierto que, bueno, nosotros, independientemente de la guía Michelin, hacemos nuestro trabajo, pues para que la gente, los comensales que vienen al restaurante, disfruten de lo que hacemos. A partir de ahí, que viene un reconocimiento, bienvenido sea, sobre todo para dar a conocer la zona donde estamos, que merece la pena visitar.
¿Y qué crees que han tingut en compte a la hora de otorgar-vos esta estrella?
Bueno, pues supongo que la calidad de la comida, la calidad del producto, las presentaciones y yo creo que también, sobre todo, la historia que hay detrás del restaurante, ¿no? Porque no solo es dar de comer, sino también es de sensibilizar a la gente que viene y contar todas aquellas historias que yo vivo fuera cuando viajo a los países de ayuda donde hacemos ayuda humanitaria desde hace más de 30 años. Y eso es una historia muy bonita de contar, porque muchas cosas de las que yo he aprendido en las comunidades con las que hago proyectos de ayuda social, las aplico en el restaurante. Entonces hay una historia que contar que merece la pena conocer, y yo creo que ahí, pues evidentemente, Michelin ha puesto el ojo en esto.
Per tant, quin ha estat tot aquest camí que ens expliques fins arribar aquí?
Bueno, yo digo siempre que, para empezar, independientemente de todo, hay que trabajar con humildad. Eso es muy importante. Siempre hay que trabajar para hacer feliz a un comensal, porque al final la gente viene a comer y viene a... En nuestro caso no solo que vengas a comer, pagas y te vas, sino son otros valores los que ofrecemos, ¿no? Valores, por ejemplo, como el kilómetro cero, que es el que aplicamos al restaurante. Valores, por ejemplo, como te decía anteriormente, la solidaridad, la sostenibilidad, que tanto está de moda. Nosotros lo aplicamos de forma eficaz. Prácticamente el 98% de lo que hacemos es autosostenible en el restaurante, ¿no? Y ese es el camino, a seguir que iniciamos hace unos años y que, bueno, y que evidentemente vamos a continuar trabajando para mejorar muchas cosas, porque evidentemente siempre se pueden mejorar muchas cosas, pero siempre con el ojo puesto en el comensal, que al final es el que tenemos que conseguir que sea feliz.
També, com comentaves, doncs, aquest compromís, no, amb el medi ambient ni amb les pràctiques sostenibles, ja l'any passat, no, vau rebre una estrella verda, no, precisament per totes aquestes...
En el 2022 recibimos la estrella verde Michelin. Sí, que, bueno, nos premiaban el compromiso que teníamos con la sostenibilidad, con el kilómetro cero. Nosotros, el restaurante, pues tiene una huerta propia donde el 100% de lo que plantamos lo destinamos, lo utilizamos para el menú degustación que hacemos, donde tenemos nuestras propias gallinas, donde, por ejemplo, tenemos deshidratadores de forma natural, donde incluso nosotros producimos la propia sal. Traemos el agua de las playas del mar en Vilanova y por el efecto del vapor lo que hacemos es conseguir hacer sal. Evaporamos todo el agua y ahí conseguimos una sal súper pura que utilizamos para nuestra cocina, para nuestros guisos. ¿Qué más hacemos, por ejemplo? Tostamos el propio café. Traemos el café de América Latina y Asia y en grano verde y luego lo tostamos para el comensal. Incluso producimos nuestros propios pellets. Hacemos biomasa. Intentamos que todas las salas estén calentadas con madera y con el pellet que nosotros mismos hacemos con nuestra maquinaria. ¿Qué más hacemos? Pues, por ejemplo, hacemos el compost. Todo aquello que sobra de la cocina, lo que hacemos es que lo mezclamos durante unos meses y luego lo echamos a la tierra de la huerta para que haya compost. ¿Qué más cosas tenemos hablando de sostenibilidad? Por ejemplo, tenemos instalado el hotel de insectos. Es un hotel. Está hecho con maderas y piedras para que todos los bichitos vivan allí y se puedan comer aquellos bichos que hay en la huerta. Y así evitamos poner insecticidas y pesticidas. Por ejemplo, la gente que viene al restaurante bebe agua de lluvia, obviamente filtrada. Es un agua que recogemos en barriles de vino, luego filtramos y luego servimos. Incluso nosotros mismos hacemos nuestros propios platos. Tenemos el taller donde elaboramos las vajillas en función de la comida que hacemos y eso lo vamos renovando constantemente. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de paneles solares, que también los tenemos, sino hablamos de llegar mucho más allá. Por ejemplo, en un proyecto que tenemos en Guatemala con la cooperativa de mujeres, nos han enseñado a hacer chocolate de forma artesanal. Pues uno de los postres estrellas del menú de degustación es el chocolate, que lo hacemos en una sala de forma artesanal, como nos han enseñado estas mujeres de esta cooperativa en Guatemala. Todo eso que aprendemos fuera, lo aplicamos en el restaurante.
Per tant, teniu un sistema totalment circular o pràcticament circular, no?
Sí, totalmente, totalmente. Que es de lo que se trata. No pretendemos que esto sea una moda, sino es una forma de vivir que nosotros contemplamos y que nos gusta que el comensal lo pueda ver. De hecho, cuando el comensal viene a comer, no solo viene a comer, viene a vivir una experiencia gastronómica y se basa en que los primeros 30 minutos te estamos mostrando qué es lo que hay en la finca, en las instalaciones, y luego ya entras a la sala a comer. Entonces, cuando ya comes, ya sabes qué estás comiendo y qué sentido tiene, porque lo estás viendo o lo has visto en el recorrido que te hemos enseñado.
Per tant, aquesta experiència culinària, no, que viu una persona que visita Casa Nova no és només asseure's a una taula a menjar
Claro.
a dinar, sinó que també hi ha tota aquesta altra part, no? Per entendre tot
Efectivament.
el concepte.
Claro, con entender el concepto y por qué el proyecto y qué objetivo tiene. Y entonces, claro, la gente queda encantada y se va contenta.
L'objectiu és aquest, no? Sensibilitzar la gent a través del menjar.
Efectivamente, sensibilizar, porque siempre decimos que en torno a una mesa todos comemos y cenamos y desayunamos y hablamos de cosas, ¿no? Pues nosotros, en mi caso, entiendo que tengo la obligación de poder contar, primero, cómo es la comida que hacemos, en qué se basa y sobre todo en qué se basan mis experiencias en aquellos países, por ejemplo, en conflicto bélico, donde yo viajo y veo cosas y luego las cuento a través de la comida.
Ara, després d'aquí, ara et faré alguna pregunta referent a això, però també reprenc una mica aquella frase que comentaves al principi de l'entrevista, de que aquest reconeixement també és una manera de situar el Penedès al mapa.
Claro, evidentemente, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se fija en las guías, sobre todo en la guía Michelin, muchísimos extranjeros que cuando van a buscar un sitio para comer, pues dice, bueno, a ver, ¿dónde hay un sitio de referencia? Miran la guía y aparece en este caso Casanova, ¿no? Y entonces, claro, eso hace cogerte el coche, desviarte para venir aquí, ¿no? Y incluso tenemos comensales que vienen del extranjero precisamente solamente a comer o cenar, o se quedan a dormir. Entonces, para nosotros, bueno, para nosotros y para toda la gente que vive el Penedès es una publicidad maravillosa, ¿no? Porque de conocer la región, a lo mejor de oídas o haber leído algo, a tener que coger un avión, un coche y venir. Y ya que están y se quedan en el restaurante, pues aprovechan también para ver bodegas, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo poder poner el Penedès en el mapa, sobre todo a nivel gastronómico.
I també, doncs, com comentaves, atraurà a més gent. Jo no sé si des d'aquestes setmanes que s'heu viscut posteriors a rebre el reconeixement, ja heu viscut algun canvi.
Sí, bueno, el restaurante está llenísimo, está con lista de espera, imagínate.
Y había...
Estamos desbordando, estamos desbordados. Además, solamente tenemos 5 mesas. Porque como el objetivo es que el trato sea muy personalizado, bueno, pues el restaurante se ha llenado, entonces hay lista de espera. Entonces estamos encantados, pero intentamos dar salida a la gente para que entre a comer sin problema y estén contentos, ¿no? O sea, que todas las reservas siempre son aceptadas y vamos colocando a las personas en los huecos que tenemos.
¿Y havíeu viscut mai aquesta situació de tenir llista d'espera?
Bueno, sí, con la Estrella Verde y con el Sol Repsol sí que también vivimos esta situación. Es un momento de boom, ¿no? De que la gente quiere conocer, quiere saber, y luego entendemos que luego esto se normalizará.
Mica en mica, ¿no? Ara és com aquest gran moment, ¿no?, que tothom vol viure l'experiència de visitar Casa Nova.
Efectivamente, nosotros encantados de recibir a la gente y poder contarles quiénes somos y dónde vamos.
I com comentaves, aquesta acció humanitària que també fa més de 30 anys, no?, que participes,
sí,
perquè ets el president des de fa més de 30 anys, com comentava, de Global Humanitària.
Claro.
Parla'ns una mica de tot això.
Bueno, Global Humanitària es una organización que nace fruto de mis experiencias como corresponsal de guerra en países en conflicto. Siempre he estado viajando y comunicando las historias y lo que vi a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y a partir de ahí sentí que había que hacer algo, no solo que transmitir y contar historias donde hay mucha pena, mucha pobreza, mucha miseria, mucho dolor, mucho fracaso, y entonces decidí montar Global Humanitaria para devolver todo aquello, recaudar fondos, no solo en España, sino en Italia y en Estados Unidos, donde tenemos las oficinas centrales, y poder hacer proyectos que denominamos de desarrollo integral, donde trabajamos educación, salud y alimentación en 15 países. Países como Perú, Colombia, Bolivia, India, Camboya, Costa de Marfil, países de emergencia, donde hay emergencias como Siria, como Ucrania, donde hemos estado 11 o 12 veces, por ejemplo, Líbano o Gaza, que hace un mes y medio estuve sobrevolando Gaza, en un avión militar para tirar 30 toneladas de comida en paracaídas.
¿Cómo se desenvolupa todo eso?
Bueno, todas esas son gestiones después de, bueno, de ser perro viejo ya en todo esto, claro. Piensa que me llevo moviendo toda mi vida como corresponsal de guerra. Y siempre hay que tener respeto a los lugares donde vas, no miedo, pero sí respeto. Estar con los 5 sentidos, pendientes de todo, para que no te pase absolutamente nada. Y bueno, y gestiones sobre el terreno y conocer gente sobre el terreno para hacer la ayuda humanitaria.
I quin tipus d'accions realitzeu? Perquè aquests projectes de desenvolupament integral que comentaves, per exemple?
Sí, estos, por ejemplo, lo que hacemos sobre todo son muchos comedores escolares. Obviamente relacionamos la alimentación como tenemos en el restaurante. Tenemos comedores escolares, huertos escolares. Hacemos, por ejemplo, también damos becas para escolarizar a muchos niños, dotación de material escolar, mucho material sanitario para hospitales, campañas de prevención, manejo de higiene de alimentos. Esto lo hacemos en todos los países, llevamos muchísimos años haciendo esto. Y luego los proyectos de emergencia, obviamente es la asistencia prioritaria y primordial, que es la comida. En algunas ponencias que hago en España lo que digo siempre es lo de siempre. Si la comida no existiera, aparecería el hambre. Y el hambre es el arma más mortal del ser humano. Por lo tanto, en mi caso y mi equipo, sentimos tanto en Casanova como en mi ONG en Global Humanitaria, todos los trabajadores sentimos la obligación y la necesidad de evitar que las personas que viven en conflictos puedan pasar hambre. Ha pasado como, por ejemplo, en Jordania. En algunos de los viajes que he hecho, hemos construido búnkers donde hacemos que los niños puedan estudiar y seguir comiendo bajo tierra mientras van lanzando bombas, la artillería rusa. O, por ejemplo, llegamos a Jersón, donde conseguimos parar la guerra para poder entregar alimentos a la población más desfavorecida durante unos minutos, y así sucesivamente, ¿no? O, por ejemplo, rescatamos ancianos en Ucrania que están en zonas ocupadas por los rusos, los sacamos de ahí y los llevamos a casas de acogida. Y todas estas acciones sentimos que tenemos que hacerlo, porque siempre digo que si te pasara a ti, te gustaría que te ayudaran, ¿no? Pues entonces estamos en este caso.
I per arribar a totes aquestes accions que desenvolupeu, que porteu a terme des de Global Humanitària, com s'hi arriba? Feu accions solidàries? Com arribeu a tot això?
Bueno, nosotros primero tenemos una base de datos de socios que aportan cuotas pequeñitas, pero tenemos, claro, miles de socios en toda España y en Italia y en Estados Unidos que aportan para hacer estas actividades. Entonces, hay una cosa que se llama necesidades sentidas, que sienten las comunidades y los países donde estamos que necesitan de nosotros. Y a partir de ahí, hacemos un estudio de cómo poder trabajar en aquellas zonas, y nos implantamos y trabajamos con personal en aquellos países donde estamos. Salvo en emergencia, que cuando hay una emergencia yo cojo el avión inmediatamente, me voy para allí, me presento, entrego comidas, identifico las zonas y a partir de ahí ya hacemos acciones y luego ya intentamos que el proyecto sea sostenible en el tiempo en el país donde estamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siria, que ahora ha estallado, bueno, que el gobierno de Bashar al-Assad ha tenido que cerrar, ha tenido que desaparecer, se ha marchado a Rusia, porque los islamistas se han quedado con todo, han llegado a Damasco y se han quedado con el poder. Nosotros ya en Siria tenemos un proyecto estable en los primeros viajes que yo hacía hace años. Hablamos de Siria, que es un país con un bloqueo internacional, donde no hay bancos, donde la moneda está muy devaluada, donde hay mucho hambre. La única organización que es Global Humanitaria lleva ahí trabajando durante varios años y tenemos la suerte de tener un equipazo que está trabajando allí y ahora mismo pues estamos trabajando con el tema de ambulancias, alimentos y todo lo que haga falta para las familias que están sufriendo esta situación en estos momentos.
¿Y amb altres cuiners feu alguna acció o heu fet mai alguna acció solidària?
Bueno, sí, la acción que hicimos con el tema de Valencia, cuando pasa lo de la Dana en Valencia, mi equipo, tanto mi equipo de cocina como el equipo de Global Humanitarian, nos desplazamos para entregar comidas. Tuvimos la suerte de que el Sellé Can Roca y Hermanos Torres y Paco Pérez y algunos restaurantes nos apoyaron en esta iniciativa. Estuvimos cocinando comidas en común para poder entregar allá. Y luego hemos hecho también la cena solidaria de Valencia por Valencia, donde se ha recaudado muchísimo dinero para el futuro de las familias que están ahora precisamente en estas zonas, porque esto no termina ya. No solo es que los voluntarios se pongan a recoger barro, no solo es de alimentos, que ya los hay. Estamos hablando de reconstruir todas esas poblaciones que hay en Valencia, ¿no? Y a eso hace falta muchísimo dinero. Entonces, ¿qué mejor que los que nos dedicamos a cocinar, entre otras cosas, cocinemos para la gente que tiene poder adquisitivo y ese dinero íntegramente irá a una fundación que ha montado nuestro compañero Ricard Camarena en Valencia y con ese dinero se gestionará la reconstrucción de todas las zonas donde ha pasado la Dana. No solo reconstrucción, hablamos, por ejemplo, de financiar autónomos que tengan sus pequeños negocios, que podamos ayudarles a abrirlos otra vez. Si hay que dar préstamos, se dan préstamos, todo lo que haga falta en ese caso para que las poblaciones que han sido afectadas por la Dana puedan resurgir y tener un futuro próximo lo mejor posible, pues ahí estamos para hacer este trabajo y poder contar con todo este dinero para poder colaborar.
Com comentaves, també accions totalment necessàries, també pensant, posant la vista una mica més en el futur. I la meva pregunta és, com combines tot això? Com combines la teva presència global humanitària amb ser el chef del restaurant Casanova?
Pues durmiendo poco. Sí. Siempre digo yo que dormir es perder el tiempo, pero bueno, evidentemente nuestro cuerpo, nuestra mente tiene que dormir. Lo que pasa es que yo desde los 17 años ya vengo viajando por todo el mundo y ya mi mente y mi cuerpo se ha acostumbrado a dormir poco. Entonces, en todo caso, siempre las cosas funcionan porque tienes un equipo detrás. En mi caso tengo un equipazo detrás, que el día que no estoy están ahí al frente, tanto en la organización como en el restaurante. Y cuando yo vuelvo de viaje, pues nada, llego de viaje, bajo del avión, me pego una ducha, me pongo la chaquetilla y me pongo a servir y a cocinar. Se puede, si uno quiere, se puede.
Passes d'un lloc a l'altre en qüestió de segons, ¿eh?
Sí, efectivamente. Mi cabeza ya se ha acostumbrado a eso, mi mente está acostumbrada a eso y en segundos paso d'un sitio a otro.
Escoltant-te, no? Doncs es pren més consciència, no? de tota aquesta història que hi ha darrere de Casanova, no? I que el fa també tan especial com a restaurant, no? Tot aquest background que portes.
Claro, sí, sí. Por eso digo que nos gusta luego contar al comensal todo lo que vive. De hecho, ha pasado muchas veces que he llegado de viaje y el comensal se sienta, me ve pensando que llevo ahí 2 semanas cocinando, ¿no? Y acabo de llegar de Gaza, o acabo de llegar de Siria. Y bueno, pues toca cambiar de chip. Y sí, estar con la mente puesta en aquellos lugares, o en Líbano, en aquellos lugares donde he estado. Y bueno, y lo que te decía anteriormente, crear conciencia, que es lo más importante.
¿Y fer aquest canvi de chip es complicat?
Eso es muy difícil. Tienes que estar muy acostumbrado. Entonces, tienes que ser muy fuerte mentalmente para decir, bueno, lo que está pasando allí, pero no nos tenemos que olvidar. Y siempre con ganas de volver a esos países y seguir ayudando. Pero sí que es muy difícil cambiar de chip, es muy difícil. Pero bueno, La autogestión es muy importante. Y en este caso llevo muchos años haciendo esto y por lo tanto estoy acostumbrado. No sé hasta cuándo, porque esto entiendo yo que tiene que tener caducidad, pero bueno, mientras el cuerpo aguante, ahí estaré, aquí y allí.
Mentre es pugui, no? Doncs endavant.
Efectivamente. Y lo que yo siempre digo, me encanta autodefinirme como alimentador de almas. Me gusta dar de comer aquí y me gusta dar de comer allá. Y sobre todo que los de aquí sepan lo que está pasando allá.
Doncs mira, amb aquesta fraseta tan bonica, concloem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Andrés Torres, xef de restaurant Casa Nova d'aquí a Sant Martí Sarroca, però també president de Global Humanitària. Moltíssimes gràcies. Enhorabona una altra vegada per aquesta estrella Michelin, que ben treballada i ben guanyada, i que esperem que vinguin molts més reconeixements.
Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme.
Penedès en xarxa.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas.
Ara sí, ja ens ho podem permetre. Hem obert ja la veda de les cançons ensucrades i de Nadal. Però és que n'hi ha que són boníssimes, com aquest Happy Christmas de John Lennon, que ens durà el flash informatiu.
Ara són 2:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins el Penedès en xarxa i ens desplacem en primer lloc al Baix Penedès, concretament a Calafell, per explicar-vos que aquest municipi participarà de nou en el projecte Treball a les Comarques, que arriba a la seva tercera fase. La iniciativa busca fomentar l'ocupació i captar inversions empresarials al Baix Penedès. L'Ajuntament de Calafell participarà doncs aquest 2025 vinent en la tercera edició del projecte. És una iniciativa de desenvolupament local que té per objectiu estimular la creació d'activitat econòmica i la generació d'ocupació. La lideren els ajuntaments de Calafell i del Vendrell i també el Consell Comarcal del Baix Penedès. El pressupost del projecte és de 345.000 euros. El Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC, el subvenciona amb 310.000 euros, el 90% del total. La resta l'assumeixen les tres institucions que ho impulsen. El projecte té tres línies d'actuació: suport a la inserció sociolaboral, prospecció laboral de la cadena de valor i assessorament i acompanyament empresarial. Dins de la tercera línia es consolida l'Oficina de Captació d'Inversió del Baix Penedès, que tindrà com a tasca afegida la promoció de l'associacionisme empresarial. I d'altra banda us comentem que Maria Batet és la nova presidenta del patronat de la Fundació Mas Albornà. Maria Batet pren el relleu a Martí Soler Bordes en la presidència del patronat de la Fundació després de 17 anys del mandat i 19 com a membre del patronat. L'emprenedora vilafranquina ha assumit el càrrec en el decurs de la reunió del patronat celebrada aquesta setmana al nou Vinceum de Vilafranca. En la reunió de final d'any de la Fundació s'acostumen a aprovar els pressupostos anuals de l'organització i es fa una valoració de les principals fites assolides. Tot i així, aquest any hi ha hagut un canvi històric en el si del patronat. D'una banda, s'ha fet aquest comiat el que ha estat president de la Fundació des de l'any 2007, l'advocat Martí Soler, reconeixent el seu llegat i la seva manera de liderar, tenint en compte sempre la col·laboració de l'equip. El relleu l'ha pres Maria Batet, primera dona que assumeix el càrrec en la història de la Fundació. La reunió també servia per fer nomenament d'un nou patró que s'incorpora al patronat, l'advocat Joan Guixeres, qui aportarà al patronat la seva dilatada trajectòria en el món jurídic i les ganes de sumar-se al projecte. D'altra banda, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès busca cases d'acollida pels seus gossos i gats. Amb l'arribada del fred intens i les festes de Nadal, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès i Garraf, que es troba situat a Vilafranca del Penedès, necessita urgentment cases d'acollida per gossos i gats que requereixen un entorn més adequat a les seves necessitats. Tot i que les donacions de mantes i tovalloles ajuden a combatre les baixes temperatures, aquestes mesures són insuficients durant els mesos més durs de l'hivern. Per això el centre ha identificat un grup d'animals que, per motius d'edat, malalties cròniques o una constitució fràgil, es beneficiarien enormement del confort i la calidesa d'una llar temporal. L'acollida té una durada mínima d'un mes per garantir una bona adaptació de l'animal i es pot allargar mentre durin els mesos de fred. Així mateix, el centre proporcionarà l'assessorament necessari per aconseguir una bona adaptació a la llar, així com l'atenció necessària per l'animal. I us comentem, d'altra banda, també que l'Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta organitza aquest diumenge la primera edició de la Festa Popular de Nadal. A la plaça Busquina, a les 11 del matí, es farà cagar el tió per tota la canalla i a 12:45 del migdia hi haurà concurs de dibuix infantil i trobada de teixidors i teixidores de banderoles, amb el propòsit d'anar fent banderoles que acabin completant la plaça Busquina. A la 1 del migdia, també d'aquest cap de setmana, concretament d'aquest diumenge, a la 1 hi haurà vermut popular. Ja a la sala Societat, a partir de les 5 de la tarda, es farà la recepció de galetes del concurs de galetes casolanes i xocolata. I per acabar, a les 6 de la tarda, cinema familiar. Totes les activitats són gratuïtes i de lliure accés, en aquest cas organitzades per l'Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15 després d'aquesta segona actualització. Entomem la darrera agenda al detall de l'any i, esclar, us farem dues recomanacions nadalenques. A Vilafranca torna la segona edició de Tortells Enjoiats, aquesta iniciativa que uneix joieria i pastisseria per promocionar el comerç local i els oficis artesans. Us expliquem com anirà aquesta segona edició parlant amb la Gena Moner, directora creativa de Joieria Moner, i amb el Fèlix Mestre del Forn de Pàrrius. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Bon dia.
Gena, aquesta iniciativa que vas engegar l'any passat ho va petar, va tenir molt de ressò arreu i molt bona acollida, amb els tortells esgotats. A un any vista i a punt d'encetar la segona edició, Quin balanç em fas? Pensaves que aniria així?
No, que va, ni molt menys. El balanç és superpositiu. Es va fer pensant, vam dir, estava, me'n recordo quan se'm va ocórrer, que estava pensant a veure què podem fer aquest any que sigui diferent, que sigui així trencador, que estigui bé i que, bueno, que aconseguim, doncs, repartir màgia i que vingui gent a comprar, vull dir, al final la campanya de Nadal, no? I se'm va ocórrer, dic, escolta, dic que faig servir els pastissers i forners, doncs, per posar una joia dins i que arribi la màgia de les cases i alhora, doncs, dignifiquem el treball dels artesans i fem, doncs, millorar el comerç local, no? Que hi hagi moviment. I bueno, clar, tu tens una idea, però fins que no l'executes i no passa, doncs no saps què passarà. I la veritat que va ser una bogeria, o sigui, era el dia 5 i m'estaven trucant de les teles, del Sexta, del...
Et van veure arreu.
De Televisió Espanyola, estamos en Martorell viniendo, i jo, bueno, i així, no? O sigui, que realment va tenir molt d'èxit i estem molt contents, i com que va tenir tant d'èxit, doncs no hi havia una altra opció que no fer-ho aquest any, o sigui que ho tornem a repetir, a l'èxit l'any passat, evidentment mediàtic, no sé, no crec que el tingui, perquè al final quan és una cosa que és una segona vegada que ho fas, però el fet de poder-ho fer una segona vegada és un superèxit, la veritat, penso així.
Fèlix, i els obradors a les botigues de les pastisseries i forns que vau participar, com ho vau viure? Vau esgotar tortells? Hi va haver-hi molta demanda? Va canviar les coses?
A veure, nosaltres veníem, la majoria dels plaquers i pastissers veníem de la pandèmia, que havia sigut una miqueta, ens havia fet baixar una mica les vendes, i llavors, clar, tot el que seria el volum de vendes de 2019 encara no l'havíem acabat de recuperar fins i gràcies a aquesta iniciativa, però la veritat és que vam poder establir els mateixos nivells de 2019 i fins i tot alguns més. Llavors, agotar-los, nosaltres ja produïm quasi la màxima producció que podem fer. Per tant, vull dir, la majoria en tortells són d'encàrrec, però sí que vam fer alguns més per complir l'expectativa.
I et consta si van venir clients de lluny a buscar aquest tortell per si
Home,
trobaven la joia?
Alguns clients sí que es van enterar a través de les xarxes socials i a través dels canals de televisió sí que se'n van enterar. I ens van trucar i ens van demanar si encarregàvem. De fet, nosaltres tenim dos punts de venda fora de Vilafranca, fora del Penedès, que serien Ballerà i Cervelló, i ens deien, hòstia, aquí no ho feu? I dic, ah, és que és una campanya a nivell local, i dic, llavors, clar, ens va resultar una mica més complicat.
La recomanació, Fèlix, pensant en aquesta segona campanya, és que s'encarregui aquest tortell de Reis?
Sí, s'ha d'encarregar, perquè és la manera de tenir-lo garantit. Anar a la tenda és bastant... El mateix dia de la venda és complicat. Tot i que en tenim. Normalment en tenim.
Sempre n'hi ha algun, no?
Sempre n'hi ha.
Gena, recorda'ns quina és la dinàmica de la campanya, en què consisteix, que això no varia, oi?
Sí, això doncs es tracta, nosaltres fabriquem artesanalment al nostre taller unes joies, en aquest any, doncs, com afegim un establiment, són 6 anells i 6 polseres, que un cop estan doncs fabricades, les entreguem als pastissers i flaquers perquè les amaguin dins dels tortells que fabriquen ells, bueno, que fabriquen,
que elaboren,
no? Doncs llavors cada establiment té un anell i una pulsera que amaga aleatòriament a dins dels tortells que fa i, bueno, pues si toca, toca, i si no també.
Fèlix, és complicat amagar aquest anell, aquesta pulsera dins el tortell? No és com la fava, és més gran, pesa més.
No, és complicat i és una responsabilitat molt gran. Pensa que la joia me les va donar a mi i jo me'n recordo que les portava als pantalons i pensava, dic que no me les deixi, que vés a saber... Llavors, clar, ho tens controlat. Sí que cada un de nosaltres, els altres companys que elaboren els tortells, jo tinc constància que els posen ells. O sigui, qui rep la joia és qui ho posa.
Personalment.
Sí, perquè és molta responsabilitat.
Presenta'ns les dues joies, aquest anell i aquesta pulsera,
sí.
Com són?
Són, doncs, amb or 18 quilats. La pulsera és una cadeneta amb una peça que hi ha un trèvol de la sort, doncs una mica així, doncs, per la campanya. I l'anell és un anell també d'or de 18 quilats, d'or rosa, amb una serana amb ametista, que és una pedra lila, i l'altra serana amb granat i rodolito, que és una pedra rosa, lila, així, un color... el jersei, que no es veu.
El meu jersei, penjarem foto a xarxes.
Sí. I dos brillantets al costat. Van muntades amb grapes i és un anell que es pot portar per diari. Vull dir que està bé tant per un dia més ocasió més especial com per diari.
Quin valor té, Gena?
Doncs són 200, t'ho diré de memòria, no m'ho he pres, però diré que són 225 la pulsera, 250, i l'anell són 650 o 700.
Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, és un preu correcte, vull dir, està molt bon preu per lo que és, perquè és una peça feta a mà, però sí que és cert que, clar, no és de plata ni és... Quin calla, vull dir, no, és una peça ben feta. I bueno, per això pensem doncs, que ha de ser així, no? Vull dir, ja que fem això, doncs, elaborem una joia feta nostra i que estigui bé i que quedi bé a l'altura de la campanya.
Són peces creades expressament per la campanya, sí. O potser si després algú li fa il·lusió i no li toca,
correcte,
pot venir a Joieria Moner?
Això va passar,
sí?
Alguns,
aviam, explica.
L'any passat.
Sí.
Sí, són peces creades expressament, però són peces que precisament pensem, o sigui, són peces que no tenen res a veure ni amb Nadal ni amb Reis, vull dir, perquè no és ni una fava d'or ni cosa que després dius, i on t'ho poso i això, no? Són joies normals i corrents que ens agraden a nosaltres i que suposem doncs, que agraden al públic. De fet, l'any passat, bueno, dos anècdotes així ràpides. Una senyora de Barcelona que es casava la filla, diu que a la seva filla no li agradaven les joies i justament va veure aquesta foto, la foto de l'any passat de l'anell, i era la joia que més li agradava de totes i que si sisplau n'hi podien fer una perquè es casava, no sé qui, el 12 de gener o no sé quan, i n'hi vam fer una i li vam enviar a Barcelona. I després un altre senyor també que no li havia tocat i volia encarregar una pulsera per amagar-la ell dins del tortell i fer veure que sí que tocava.
O sigui que bonica, bueno, aquesta.
I alguns d'altres que ens van venir o sigui, que volien les peces, no?
Per tant, us va situar una mica en el mapa.
Sí,
la iniciativa.
Bueno, suposo que sí. Vull dir, al final és una cosa que el retorn que té no el saps perquè la gent tampoc no et ve i et diu vinc perquè has fet això, no? Vull dir, no... Sí que, però, bastanta gent em va parlar i jo penso que inclús algú sí que ha vingut i dit, ostres, és que no havia entrat mai, però vaig saber que fèieu això i, bueno, i ara entro. M'ha fet gràcia entrar i he vist i, bueno, molt bé i tal. O sigui que bé, vull dir, la veritat, molt, molt, molt contents.
I aquest no és l'únic regal d'aquestes persones que els toqui, 12 en total,
sí.
Sinó que, a més, pastissers i flaquers, dobleu el regal, oi, Fèlix?
Sí, nosaltres per verificar, tots nosaltres per verificar que toqui i que sigui entregat i que arribi i que no se l'hagin menjat o que no hagi... si ens fan una foto o la pengen a l'Instagram o venen a qualsevol punt de venda que tinguem i ens ensenyen que els ha tocat l'anell o la pulsera... Sí. Nosaltres els regalem un postre. Doncs és una manera que estiguem més tranquils i que estiguem amb la certificació de que han rebut i que no ha passat i que no s'ha extraviat. Va, és la responsabilitat de donar-lo i, com a mínim, tens la gratitud i saps qui li ha tocat. Nosaltres vam regalar la pulsera li va tocar a una noia, em sembla que era la tenda de la Girada, que era una noia que no sabíem si era clienta fixa o no, però era una noia que venia de les Cabanyes, per exemple, que va parar, va agafar un tortell i va tocar. I a la Rambla... va tocar amb una senyora que havia sigut clienta de la meva iaia a la botiga de Majornet, que ja ha estat tancada des de fa anys. I, clar, en aquest cas em va fer especial il·lusió, jo no sabia, eh? Vull dir, va parar un dia pel carrer i diu, mira, tio, em va tocar a mi. I, ostres, i, clar, una persona que a mi m'havia vist néixer. I, doncs, hosti, i créixer. I, clar, em va fer il·lusió.
Tortells enjoiats serà la cirereta de la campanya nadalenca que acaba de començar. Com es presenta?
Primer de tot, es presenta el Nadal. A veure com el passem. Espero que vagi molt bé aquest any, que acabo entre setmana. I és pot ser una cosa positiva. L'any passat va ser diumenge i va ser una mica més fotut. Cap d'any també. I llavors, a partir del dia 2 ja, traca amb els tortells i canya punta pala.
I per vosaltres, Gena, com es presenta la campanya de Nadal i Reis?
Doncs molt bé. Per nosaltres, bueno, igual també depèn de quin dia cau, a vegades la gent surt més a comprar o no. Al final, bueno, tens els nens i costa més a vegades escapar-te, però penso que aquest any cau força bé. També quan, per exemple, la vigília et cau un diumenge, doncs és bastant nefast perquè la gent està amb la família i no costa més, no? Però aquest any caient així sembla que bé. De fet, nosaltres ja tenim encàrrecs des de fa temps, de joies i coses, i bueno, al final... com cada any, vull dir, anem treballant més o menys similar després de la pandèmia, que va ser com un dalt a baix, però la resta, doncs, anem fent coses i va venint gent, cada vegada va venint més gent nova i, bueno, treballem quasi igual que sempre, llavors, bueno, contents.
Aquest any, una de les novetats és que s'afegeix un establiment més.
Correcte.
Diem tots els companys, forns, sí, i pastisseries, sí, on, sí, sí, podeu, correcte, jugar els tortells enjoiats.
Faltaria. Sí. Mira, està Pastisseria Bertran, Pastisseria Galí, Pastisseria Forn de Caltrens, el Parés, el Celis i el Forn de Parrius, nosaltres.
I suposo que deveu tenir molts nòvios. Bueno, amics comerciants et deuen demanar i per què no ho amplies i per què no nosaltres, perquè és una campanya que la va clavar l'any passat.
Sí, la veritat, quan la vaig passar l'any passat, evidentment, doncs, abans de fer una cosa penses doncs, que com ho fas, a qui ho fas, amb qui. Primer havia pensat només de que la primera ocurrència doncs, de fer una sola pastisseria, però vaig dir, ostres, tampoc és just, vull dir que no vull que la gent comenci a prendre clients perquè vagin a comprar només a... Llavors dic, vale, doncs farem pastisseries. I aquest any doncs, també pastisseries i forns de pa, no? De Vilafranca, que elaborin els seus tortells. I bueno, al final la idea ha sigut meva. Llavors penso, ostres, què s'hi podria posar? Si es podria obrir? Bueno, vale, vull dir, tampoc ningú m'ha dit res. Vull dir, al final això, jo és una campanya que faig amb molta estima per Vilafranca, perquè evident es fa aquí i són uns diners que invertim nosaltres privadament i que regalarem aquestes joies perquè sí, vull dir, podríem no fer-ho. Llavors, és un desgast i un cost que té elevat i, bueno, i doncs penso que ho fem nosaltres, vull dir, que la fem nosaltres i si algú o, no sé, una entitat pública o el que sigui, doncs se li ocorreix de fer alguna cosa, bueno, parlem-ne, però com ningú ha dit res, doncs penso, escolta, tirem pelante, fem el que vam fer l'any passat, que va estar molt bé i seguim així.
Doncs moltes gràcies per trobar aquesta estoneta, per venir a Ràdio Vilafranca a explicar-ho i felicitats per la iniciativa. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
I acabarem l'agenda amb el grup de teatre del Centre de Llorenç, que estrena obra per Nadal i que ens acosta la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, teatre que ens acompanyarà durant aquestes festes nadalenques, en concret al centre, ja que el dia 25 s'estrena el Teatre de Nadal a càrrec del grup de teatre del centre L'Hostalera i per això en tenim el seu director, el Llorenç Rafecas. Molt bon dia, Llorenç, com estàs?
Bon dia, bé, bé.
A punt, a tocar ja, a cinc dies de l'estrena.
Sí, es té la sensació en aquests moments de dir ho tenim tot controlat, ho tenim tot a punt, ens sembla que sí. I en aquests moments ja el que puja és la il·lusió de ser-hi, de veure públic, respirar públic i estrenar-la.
Explica'ns una mica què és L'Hostalera o de què va.
L'Hostalera és una obra escrita per el clàssic més important del teatre italià, Carlo Goldoni, que l'escriu el 1752, estem a mitjans del segle XIX, del segle XVIII, perdó, estem a mitjans del segle XVIII. Estem en un moment històric molt important perquè estem a tocar de la Revolució Francesa, l'aristocràcia va ja de baixa i la burgesia està pujant, la gent que treballant i espavilant-se doncs, comença a agafar importància, la Revolució Francesa, que és una revolució burgesa, ho canviarà, es carregarà l'aristocràcia i la burgesia agafarà el protagonisme. Aquesta obra, això hi té una importància notable perquè el tema de les diferents classes queda molt marcat, hi ha un marquès, que és membre d'aquesta antiga aristocràcia, que ha vingut molt a menys, que està pobre com una rata, ha hagut de vendre les propietats, tot. I hi ha un comte, que és tot el contrari, és un burgès enriquit, que ha comprat el títol, i ells dos estan sempre discutint-se, perquè un és el rancio abolengo i l'altre, en canvi, és la nova classe potent, no? Això sembla que sigui, parlem d'un tema seriós, però no, és una comèdia absoluta, perquè aquests dos senyors es troben en un hostal on hi ha una hostalera molt espavilada, molt eixerida, que sap molt bé què es fa, i que regeix l'hostal amb mà potent. Aquest és un punt que l'obra ens connecta avui en dia, vull dir, parlem d'una dona empoderada, que el seu pare ha mort i el seu pare li destina que s'ha de casar amb un noi, i ell res, en comptes de casar-se amb el noi, ella decideix regir l'hostal, posa aquest noi de servei seu de cambrer a l'hostal i el tira endavant. I aquesta noia és una noia encantadora i tothom queda encantat amb ella. Aquests dos nobles també, i tots dos ja són grandets i tots dos pugnen per atraure l'atenció de l'hostalera cap amb ells.
Wow.
A més, hi ha el cambrer que també sap que s'hi ha de casar un dia, està també pendent d'ella. Per continuar-ho complicant, arriba un cavaller que és un misògin, un tio que no aguanta les dones, que diu... Jo no vull saber res de les dones, no entraran mai a la meva vida, no en vull saber res, no vull tenir fills, perquè per tenir fills necessito una dona, doncs no en vull tenir fills. I això. I l'hostalera, que és molt espavilada, diu, ah, sí? Veremos. Veurem què passa.
Oh.
I es proposa fer-lo canviar d'opinió. Evidentment, el lío està muntat.
Estàs aurat.
Per acabar d'embolicar-ho, arriben dues actrius, que estan més pobres que una rata, també aquestes dues actrius, i que es fan passar per dames importants.
Oh.
Per tant, l'embolic és considerable i la comèdia està servida.
Déu-n'hi-do. Dues úniques funcions, el dimecres dia 25 a les 9 de la nit, el diumenge 29 a 6:45 de la tarda.
A 6:45, sí.
Com es poden comprar les entrades?
Les entrades el dia 22, aquest diumenge, es vendran presencialment al centre i a partir del 23 es venen a través de la web del centre o d'Entràpolis.
Uh-huh. És a dir, com molt fàcil tot plegat, però a més em consta que no seran les dues úniques funcions, sinó que aneu a altres llocs.
Sí, de moment el que està previst, en tenim d'altres a més llarga perspectiva, però la que ja està fixada és pel dia 26 de gener, que anem a les festes de Sant Raimon i anirem a actuar a Cal Bolet de Vilafranca.
Déu-n'hi-do, o sigui, que tot queda a casa, no? Aquí, entre l'Alt i el Baix Penedès. Clar, val a dir que, tot i que aquesta obra s'estrenarà el dia 25, com dèiem, teniu una altra en marxa que s'hauria d'estrenar el mes de febrer, oi?
Sí, són dues obres diferents que està tirant endavant. De fet, el grup de teatre n'està tirant endavant tres a la vegada, perquè com que hi ha més d'una persona que dirigim, són diversos els que podem dirigir obres, doncs estem preparant tres obres amb gent diferent a cada una de les obres. És a dir, l'hostalera, que la dirigeixo jo, la del febrer també la dirigeixo jo, que és El silenci del mar, que és d'un caire molt diferent, així com l'hostalera anem a fer-nos un tip de riure, anem a passar-s'ho bé. Aquesta és una obra molt més seriosa, és una obra situada durant la Segona Guerra Mundial, a la França ocupada pels alemanys, i amb una casa on els hi han enxufat un oficial alemany contra la seva voluntat.
Déu-n'hi-do.
I els que viuen en aquella casa, que són un oncle gran i una neboda jove, decideixen que no li dirigiran la paraula en senyal de protesta. Mm. I l'oficial alemany, que resulta ser una bona persona, decideix que ell sí que els hi parlarà. I no t'explico més. Aquesta és la situació realment teatral de l'obra. Aquesta s'estrenarà a mig febrer, el cap de setmana del 15-16, crec recordar, de febrer. I encara hi ha una altra obra sobre la Guerra Civil, basada en part, que la dirigeix i l'ha escrita el Joan Mitjans, basada en part en les memòries d'un soldat de Llorenç que va anar a la guerra, doncs és una obra que es diu, crec que es diu Reconciliació, que és sobre el tema de la Guerra Civil i les circumstàncies personals que es van viure. I aquesta s'estrenarà pel dia de Pasqua.
És a dir, temes com que molt antics, però que ressonen, malauradament, no?
Sí, 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 sí. I amb totes hi pots trobar moltes coses d'actualitat. És el que et deia, l'hostalera és escrita al segle XVIII, a mitjans del segle XVIII, però el tema de les classes dominants i les classes dominades, el que la gent que vol pujar, el tema de les dones empoderades i de la visió que en té la societat és molt important. De fet, l'hem adaptada, això també t'ho haig de dir, l'hem adaptada perquè hi ha coses del text original que no quadren avui en dia, que el públic d'avui en dia no les... Sins com n'hi ha, que són molt vàlides, i el personatge d'ella és sensacional, perquè ella fa anar tothom cap on te vol, vull dir, és una dona que sap ben bé què vol i cap on te va. N'hi ha d'altres, hi havia detalls del llenguatge, quan es parla de les dones, maltractar les dones, no sé què, el cavaller d'algun moment deia aquestes coses, això ho hem hagut de suavitzar, perquè avui en dia això no... No entraria. I en canvi, doncs, la comèdia funciona perfectament perquè la situació... Bueno, què et diré? L'amor i el desamor és de tota la vida, els enamoraments i els desenamoraments, i els lius que provoca això, els embolics que provoca això, això és clàssic. El voler parental que no s'és, això també és clàssic de tota la vida, etcètera, etcètera. Vull dir que...
Déu-n'hi-do. Encara que ens marxem una mica de fora d'aquesta obra de l'hostalera, no?, i de com... triomfarà segur a Llorenç el dia 25 i el dia 29 i a Cal Bolet el dia 26 de gener. Sé que per una obra que heu fet grandíssima heu estat nomenat al Premi Sapiens, oi?
Sí, això no té res a veure el centre amb això, sinó que per part meva ha sigut la meva primera direcció professional, el concert a la Casa Blanca, l'obra sobre l'entrevista entre Pau Casals i Kennedy de l'any 1961, que vam estrenar al Vendrell l'any passat i que l'hem estat tombant per 50 llocs de Catalunya, i a més també també l'hem representada al sud de França i també l'hem representada a Croàcia aquest 11 de setembre. Doncs vam ser nominats als tercers Premis Sapiens en l'apartat de ficció històrica. I, bueno, com és evident, ens va fer molta il·lusió perquè és un apartat en el qual entra tota mena de ficció. Cinema, llibres, televisió i teatre. i competíem amb
gent. Em deies Oppenheimer, no?
Amb Oppenheimer, amb el mestre que va prometre el mar, etcètera, etcètera. Vull dir, competíem amb... De fet, va guanyar el mestre que va prometre el mar, però ja només ser nominats doncs ens va fer molta il·lusió, sí.
Clar, a la teva gran passió és el teatre.
Sí, per això ara que estic jubilat doncs m'hi puc dedicar més i puc preparar dues obres de teatre i el grup de teatre del centre té un potencial com per això, perquè és clar, t'estic dient tres obres que els que actuen són tots diferents en les tres obres. Això vol dir molt de potencial. I amb l'hostalera ja veurà la gent que hi vingui, vull dir, muntem una escenografia seriosa, important, molt suggerent. Vull dir que el grup de teatre no és només els directors o els actors, sinó també és tot l'equip que hi ha darrere, la gent que munta, la gent que dissenya escenografies, la gent que dissenya escenaris, i hi ha molt de treball. Vull dir que això és una cosa que ens posa molt contents.
Déu-n'hi-do. Llorenç, res, només cal que diguis a la nostra audiència que vagin a veure-us, no?
Home, si es volen fer un tip de riure, perquè se'l faran segur, un tip de riure, que vinguin. Vull dir, l'última obra que havia dirigit era Ofici de Tenebres, que era molt seriosa, molt dramàtica, i algú em havia dit, va tu, fes una comèdia.
Mica.
Ostres, que ens convé una mica en aquest món que tenim, no? Que les notícies n'hi ha tantes que ens pesen, no? Doncs fem una comèdia. Doncs l'Hostalera, per molts, està considerada la millor comèdia de Goldoni, que en va escriure unes quantes, l'autor del Criat de dos Amos i moltes altres, i tal com l'hem plantejada, que hem potenciat al màxim els aspectes de farsa, els aspectes de comèdia, jo crec que la gent es farà un tip de riure i sortirà molt contenta.
Doncs a partir d'aquest diumenge ja poden comprar les entrades presencialment al centre i
a partir de dilluns
doncs a través de la plataforma web del centre.cat.
O per Entràpolis.
Llorenç Rafecas, moltíssimes gràcies i aprofito per desitjar-vos un bon Nadal.
Molt bé, moltes gràcies. El mateix per vosaltres.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.